Prince en una època en la que...
Ah, hombre, clar, el senyor dels homes.
Sí, que després deia que no li podien dir Prince i li havien de dir amb un signe estrany.
Però
sí,
això és com Twitter, no? Que no pots dir Twitter, però exacte, tothom diu Twitter.
Sí, sí,
sí, doncs aleshores, doncs, aquesta cançó és tot el contrari, o sigui, es reivindica, no? El My Name is Prince, doncs una mica com el nom, la manera que defineixis la personalitat i qui ets, no?
Mira, el Toni García Ramon diu que al seu barri hi ha dos gossos que es diuen Enrique. Veus? En la mateixa línia. Si hem dit els noms més posats, quins són els menys posats de Catalunya? Vaja, que no sé si
sí,
la llista està...
L'IDESCAT són els menys posats. Són Tomeu, Xevi, Urgell i Llibert. I de nina Juliana i Damaris.
De l'últim any que es tenen dades de nadons,
esclar, eh? S'ha de dir que si són els menys posats vol dir que encara es posen.
Exacte, exacte.
No és que es deixin de posar aquests noms.
Correcte.
El que passa és que han baixat molt, no? És vera que hi ha altres noms que estan en perill d'extinció.
Uh-huh. Mira, ara, això, eh? Si ens voleu fer recomanacions de noms que creieu que estan en perill d'extinció, a través de Twitter ens ho podeu dir. Però és cert que no es pot, en principi, no es pot posar qualsevol nom, tampoc, no?
Sí, bueno, en principi hi ha unes limitacions legals que marca el registre civil, que és que, per exemple, no poden posar-se més de dos noms simples o un composat, que no pot ser contrari a la dignitat de la persona, és a dir, que això...
Però això és una cosa molt debatible.
Home, el teu pare et diu Hitler de nom i...
Bueno, a Sud-amèrica hi ha uns quants Adolf Hitler.
Per això.
Sí, sí.
Després no pot portar confusió la seva identificació ni sobre el seu sexe.
Aquí va haver una història del meu nebot que nom Tià. I quan volien registrar el seu nom, no els deixaven perquè consideraven, com que estaven majúscules o una cosa així, el fet de no poder dir posar accent, mm-hmm, deien, és que aquí diu tia.
Ah!
I diu, no, és tià.
Ostres, tu!
I va ser un merder, va d'explicar que tia era un nom.
Mare de meva.
després es va resoldre, però...
I després, per una qüestió de pràctica, de dret romà, és que no es pot donar un germà el nom d'un altre germà viu que tingui els mateixos cognoms.
Ah, sí,
per evitar la confusió de...
Sí, he pensat alguna vegada si això es podia fer, perquè
no.
Amb un germà mort, suposo que sí, no?
Sí, perquè ja no hi és una persona, no és una persona jurídica ni física que estigui allà, i aleshores no, les herències i tot això no hi ha problemes, però mm-hmm, si és mort... Sí que, si està viu, no.
Hi ha noms que fa molt d'anys que ja sonen estranys, com per exemple Pixedis, que en castellà seria Pràxedes.
Ah, Pràxedes, hombre.
O Apolònia, que eren noms clàssics de tieta àvia, com a mínim a Mallorca. I, de fet, jo vaig conèixer una Apolònia de la meva edat, però
sí?
L'única que he conegut, sí. També vaig tenir una tia Poli.
Que era Apolònia?
Sí, tia Poli.
Ah, pensava que era policia.
No, tia Poli era...
Mira, tinc molts missatges, eh? La Quitèria Sala diu, evidentment, el meu, Quitèria. La Montse diu, doncs, Montserrat, Montse, Montse, ja no es posen tant. Tomàs, Sunción ens agrada,
sí,
molt. Vicenç, Ramon.
Sí.
Tinc una amiga que la seva coseta es diu Lola, però tinc dues amigues que les seves filles es diuen Rita i Lola. Clar, és que aquest és el problema.
Clar.
Quan vas en grup i un nen té el mateix nom que un gos, compte que pot acabar malament. Bé, entrem en terreny personal. Quins noms poc habituals us heu trobat a la vostra vida? Ara que deies, una amiga que es deia Apolònia, no?
Sí, Apolònia. Val. Després l'àvia d'una amiga meva es deia Escolàstica.
Oh, Escolàstica, com m'agrada.
I ara que esmentaves aquests, n'hi ha que quan és petit sonen molt estranys, no? Per exemple, Dolors,
sí,
Socors, Angústies, Milagros.
De petit, sí, sí, sí.
Que dius, ostres...
Nens amb nom, no?
No, i que quan ets petit i hi ha qualcú que es diu així, dius, ostres, quin nom és
sí,
estrany,
sí, sí,
no?
Sí.
Sí, la tieta Socors. No, jo tenia un avi i un tiet també que es deien Eusebio. Eusebio a l'avi
sí,
i Eusebio
no
i això. I després al carrer on jo vivia hi havia un senyor que es deia Amable.
Oh, com m'agrada aquest.
I...
Amador era un nom que...
També.
Sí.
I després jo tenia una veïna que tenia un familiar que es deia Marciano i jo no me la creia mai. Fins que un estiu me'l va presentar i va ser una mica en plan ET. Hola, soy Marciano.
En noms així és veritat que els motius familiars cert que normalment pesen bastant, no? Que és una qüestió d'herència gairebé, no?
Abans, com a mínim. Ara.
Sí. Bueno, era també una manera de fer un homenatge o una promesa, perquè igual la persona aquesta que estimaves molt s'havia mort i tal. I també, doncs, que això passava també que podies heredar molt un nom horrible, no? Perquè igual la persona a la que volies homenatjar era una gran persona, una persona que t'estimaves molt, però tenia un nom horrorós, no? També, ara ja no tant, però jo me'n recordo quan jo era petit que havia la pressió. Mira, m'han dit aquest nom perquè la meva àvia va insistir molt, tenia molta pressió sobre les decisions dels pares, no? Jo crec que això ja... Ara, en realitat, Si portem els noms que els agrada als pares únicament, que sona bé o que consideren que estan bé.
Sí, quan et posen un nom que no t'agrada, normalment el que fas és escurçar-la, no? Per exemple, tinc una amiga que es diu Nila, que ve de Petronila.
Però oficialment en el DNI posa Petronila?
Es diu Petronila, sí.
Però no deixa que ningú li digui Petronila.
No, exacte. I després en català hem de recordar que els diminutius solen fer-se a partir del final del nom i en castellà es fan al començament, no?
Ah, sí? És com al revés, és cert.
Sí,
és cert.
O sigui que Francesc és Fran en castellà i Cesc, Cesc o Xisco en català, no? Tomeu ve de Bartomeu i en castellà en diuen Tolo, no? Antoni, Toni... en català, Anton, en castellà. Sebastià, comentàvem abans, Sebas o Tià, no? És a dir, que al final s'excusa d'un costat o de l'altre.
Vosaltres teniu herència familiar del vostre nom? Llucia és bé d'algun familiar directe?
No, era un nom que li agradava a mo mare.
I ja està.
Sí.
No, jo el meu pare es deia Carlos i jo fins fa no tant a casa era Carlitos.
Oh, i que maco.
Que no podia entrar per la porta i era Carlitos. No.
Bueno, hi ha molt Litus, també.
Sí, és veritat.
No? Gent que els seus amics li diuen Litus, que ve de Carles.
Mon pare, encara ara, em diu Ia.
Ia?
Sí. Oh, sí, però és l'única persona que
pot fer-ho, no?
Que pot fer-ho.
Què dius, Carlos?
Doncs bé, doncs aquesta cançó...
Perdona, tinc una llau de missatges, ara. No puc controlar-ho, això. Ara no podré llegir-ho, tot això. Mare de Déu, senyor. He estat 5 minuts sense mirar-m'ho i ara, Déu meu, senyor. Bueno, en fi, digues.
Doncs, bé, doncs això, com a bon pare, doncs he decidit aquesta cançó que diu Rolent, que és un nom anglès, que a nosaltres sona una miqueta raro, però bàsicament perquè la cançó a mi m'agrada molt. És d'en Mick Deville, quan abans de que fos Willy Deville, i és això, que sona també els noms de fora, ens sona a vegades una mica estranys.
Va, vaig a llegir-ne uns quants, eh? A veure, bueno, primer que l'Anna Priscila Magrinyà, que és una col·laboradora, un nom extraordinari, Anna Priscila, diu, a la meva família tenim tres engalberts, o Angelbert, no sé si s'hauria... Angelbert, suposo. El pare, el germà i el nebot. Angelbert. Anna Priscila i Angelbert. La Meritxell diu, ma filla es diu Candela, no bunda gaire. Montserrat diu, no estàs desapareixent, ha mort, em diu Montserrat.
No és vera. Després, ara mateix vos demostrarem que no.
Val, perfecte. La Montse diu, el nostre fill es diu Ernest, en queden pocs. Ernest també és veritat.
Sí.
Fa més de 25 anys que sóc mestre, diu la Mercè, i només he tingut un alumne que es digués Mercè. I m'hi fico perquè és el meu nom. 25 anys i no n'he vist cap. La Carme diu, a la meva classe érem 10, ara coneixo només una nena. Hi ha oients que diuen Bonaventura, Magí... L'Helena diu, nosaltres volem posar-li el nen que esperem a l'Eix, que ja està una mica de modé, però ens agrada. També hi ha oients que parlen del Johnny, ens diu, jo conec dos germans que es diuen un Joan i l'altre Jonathan. Només falta un tercer que es digui Sean o Ivan, tots amb el mateix nom. Això no està mal, eh? Posar-li el mateix nom i tal. La Irene diu, la meva iaia Lucrècia, li hagués posat a la meva filla si n'hagués tingut. El Silvestre diu, mai he coincidit amb ningú que es digui com jo, Silvestre. La Montserrat...
Jo en conec un de Silvestre.
Sí?
Sí.
Nolasc. Em sembla que no arribem a 20 a tot Catalunya. El meu avi es deia Perfecto, es diu Perfecto. Home, és un gran nom, Perfecto, també.
Bé. Sí, Perfecto Cuadrado és un professor.
Perfecto Cuadrado.
No, es diu Perfecto Cuadrado.
Canta.
O sigui, passa que el pressing que et foten els pares, si et dius Perfecto, és a dir, o sigui, has de tenir un comportament.
Mira, entre els noms que s'acaben, hi ha l'acompanyament de Maria, tant en els al·lots...
Ah.
Josep Maria, Ramon Maria...
Noms compostos, clar.
Sí. I a les Alotes també, no? Totes les meves cosines i jo ens deim... Inicialment ens dèiem alguna cosa més Maria, no? Margarita Maria, Maria Lluïsa, Maria del Carme, Maria Saques... I jo em deia... Bueno, quan vaig néixer, Lucía María.
Et deies Lucía María, eh?
Perdona, encara et dius així ara.
No, em vaig canviar. Però Maria continua sent un dels noms més freqüents a Catalunya. I altres que són freqüents... No vol dir que es posin, sinó que són freqüents ara mateix, són Antonio... José i Montserrat, és a dir, que encara n'hi ha moltes de Montserrats. Jordi va en cinquena posició, o sigui que hi ha ara mateix més de 90.000 Antonios i Maries, és a dir, que és un nom que encara abunda.
Que abunda no vol dir que es posi,
no,
eh? Vull dir que la presència és tan gran d'altres generacions que encara hi és molt, molt present. Sabeu la posició del vostre nom en el còmput global?
Aquest parell.
Ho hem cercat. Mira, Carlos. És a la posició 17.
17, no de noms posats l'any passat, sinó de noms en general a Catalunya.
Sí, n'hi ha 43.206.
Estem aquí, estem a Champions gairebé.
Però en decadència.
De Llucies, Llucia,
Sí.
Només n'hi ha 29 a tota Catalunya.
Uau.
Posició 9.049. De Lucía Marías n'hi ha més, però com que vos, com vos he dit, ja me'l vaig canviar. Per tant, Lucía, número 29. I, te, i tu, punt 2, ets Xavi o Xavier? O Francesc Xavier?
No, Francesc Xavier no. Xavier, segons el DNI.
Estàs a la posició 37. 29.054.
I si fos Xavi, estaria més amunt o més avall?
Estaries a la posició 574.
Ui, no, pues amunt, amunt.
I després, amb els noms composts, hi ha un problema no resolt, que és com t'han de dir, no? És a dir, si et dius Josep Lluís, t'han de dir Josep Lluís, t'han de dir Josep o Lluís.
Clar,
Joan Ramon,
clar.
Ets Joan o ets Ramon? Josep Eduard, Joana Maria, Joan Andreu, Maria Àngels, Miquel Àngel, Maria de la Pau, Francesc Xavier, Francisca Naina, Franciscaina... És a dir, com t'han de dir quan tens un nom compost? Perquè al final tendim a dir les coses molt breus, no? I si no són llarguíssims a l'hora de nomenar-te.
Bueno, hi ha una teoria provadíssima però gens científica, i és que sobretot els nens i les nenes, els noms triats a cegues pels pares i les mares, el que fan és determinar la personalitat del nen o la nena. Per exemple, els mestres i els profes això donen com una llei segura. És a dir, a vegades dius, hòstia, aquest any fatal perquè he tingut, jo què sé, m'ho invento, tres Gerards que són entremaliats, però ja el nom el dona, és a dir, com si el nen pel fet diguis, hòstia...
Bueno, també hi havia el Daniel Travieso.
És que Daniel, jo no conec cap Daniel...
Que no fos Travieso.
Són tots ultramega entremaliats, són supertrapelles, no, de veritat, és com fort, un nom estigma total.
Sí, sí, total, total, total. També la percepció que tenim nosaltres és depèn de qui hagis conegut que té aquest nom, no?
Sí.
Vull dir, hi ha noms que ens agraden, sobretot perquè has conegut algú que t'agrada i doncs que el contrari. No?
Quan fas una novel·la i poses noms falsos, de vegades te cau molt malament el personatge o al revés, no? I no li vols posar el nom d'una persona que estimes o te cau massa bé el personatge i no li vols posar... És a dir, que vas molt en compte amb els noms que poses.
Sí, totalment. I a part, a vegades et cau malament però perquè quan tenies 10 anys vas trobar un nen o una nena que et feia la vida impossible.
Total.
Jo tenia molta mania a un Eric i durant molt de temps no podia suportar el nom Eric. Ara tinc un cosí que es diu Eric i és un encant i ja està.
Un hombre me sabia hierba de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado.
Què dius, Carlos?
Bé, doncs Tu nombre me sabia hierba, aquesta és la cançó original d'en Serrat. Després la Marisol va fer una versió que va ser més popular. I a mi el que passa que aquesta cançó quan l'he patit, saps, que es dedica, era la marihuana, o sigui, jo tenia una confusió, però bueno, això de Tu nombre me sabe a hierba, no, i a part hierba, és a dir, que escrit així, doncs no deixava de ser, bueno, una confusió que igual tenia jo només, però bueno, era això.
I continuem amb l'IDESCAT, com a noms minoritaris, Armacenda,
sí.
Amateri, Isola, tot i que coneixem Isola Passola,
Isona.
Isona,
clar. Es diu Isona, no Isola.
Isola, és veritat.
Vaja, no sé si és un som nom
diferent. Tampoc deu ser massa habitual, supòs. Galceran, Iscle, Hipòlit, Boi, Quirze o Jordina.
Oi, Boi.
El posen com a poc freqüent.
Bueno, és que m'estan enviant molts missatges. Recordant-me l'entrevista també que demanaríem ahir de l'Andrea Motis i de la Rita Paies. L'Andrea Motis té dos fills, un es diu Cel i l'altre Baldi.
Sí.
I la Rita Paies, un es diu Juna i l'altre Luara. I després ens està l'Ada Parellada, que m'escriu: home, el meu, Immaculada... D'aquí ve la cosa, Concepció.
Ostres.
Es diu Immaculada Concepció. I tinc una pila de missatges més, que ara, si voleu, llegeixo alguns, eh? El Jaume diu, la meva àvia es deia Carrodilla.
Hòstia.
Brutal, eh? La Noelia diu, la meva filla de 14 anys es diu Teresa, que és un nom que ara potser no es posa tant a les criatures. Un altre oient que diu Montserrat, masculí.
Ah, sí, ara anam en això.
Ah,
mira,
noms que són intercanviables.
Per exemple, una neboda meva es diu Lluc, perquè Maria de Lluc o la Verge de Lluc és patrona de Mallorca, però gairebé tots els llucs que coneixem són nois.
Sí, sí.
Passa el mateix a Montserrat, la majoria que coneixem són noies, o Pilar, que també ha estat nom masculí, però ja ningú posa Pilar com a nom de noi, no?
La Gemma diu, la meva mare es diu Blancneus.
I la seva madrastra.
Sí, exacte.
N'hi ha que tornen, com Queralt, Farners, Ares, Aloma... No? Serien noms que comencen a venir un altre cop.
Faig un parell de missatges ràpids més i anem per al final. Frutos, Atanasio, el Laureà diu, jo em dic Laureà, són pocs. El David diu, la meva mare es deia Orosia, no li agradava a ningú i la meva filla li hem anomenat pel nom que li dèiem realment, que era Oris. Mm-hmm. L'Anna diu, a Alemanya vaig conèixer una Maria de los Dolores Martirio en honor de les seves dues àvies. Un altre oient que diu, vaig conèixer una parella d'avis que es deien ella Bienvenida i ell Marciano. Està bé, eh? La Marta diu, on vivia a l'hospitalet tenia una veïna que es deia Generosa. No recordo com es deia el marit, però a casa li dèiem Generoso. Ah, evidentment. Ah, és que és així. Un altre oient que diu, la meva família materna, les dones es diuen Liduvina. De moment la meva mare està a la darrera, suposo que ella ja no. El Lluís diu, el meu avi es deia Aquilino, una de les seves germanes, Florentina, s'ha de tenir mala llet. La Rosa diu, una tia del meu pare, Madrona, i un altre oient, la Montserrat, diu, Ezequiel, Armínia, Apeles, Fidel, Marcelí. Bé, com farem el final?
He estat pensant què podíem fer per acabar.
A veure.
I ens hem recordat de Zipizape.
Home!
I de los reyes godos, aquí reis visigots.
Bé.
I el que farem serà recitar-los tots.
Els reis visigots! Sí. M'encanten.
Que no sabem si era un mite de l'Escobar i de Zipizape o realment s'ha estudiat de memòria, però bueno, es queda ja així.
Els farem en català, tot i que Zipizape sabem que els estudiaven en castellà.
Abans que comenceu, que el Genís Roca, que ja corre per aquí perquè farem secció amb ell, diu que la Isona Passola al seu carnet hi posa Lluïsa. Que el tema és que el seu pare li deia Lluïsona.
Ah,
i llavors
mira,
s'ha quedat amb Isona.
No, però jo he dit Isola Passona perquè era una broma que fèiem habitualment. I dèiem Isola Passona i dèiem no, Isona Passola.
Val, anem a recitar, per tant, els reis visigots.
Que no és sembla. La primera vegada, perquè la Lluïsa això i jo ho fem cada diumenge.
Vinga, va. Els teniu al cap, eh?
Total.
De memòria.
De memòria.
A veure, això és cronològic?
Sí?
Ah, perfecte.
Però les dates no les sabem, eh?
Les dates no es les sabem.
No, endavant.
Vinga, Alaric primer.
Què més?
Vinga. Ataulf.
Sigeric.
Vàlia.
Teodoric primer.
Turismund.
Teodoric segon.
Auric.
Alaric segon.
Gesaleic.
Amalaric.
Teudis.
Teudisel.
Aquila primer.
Atanagil.
Liuba primer.
Leovigil.
Recaret primer.
Liuba dos.
Itèric.
Tot inventat.
Gundermar.
Gundermar.
Sí, sabut.
Ja és Marvel, això. Recaret, segon.
Swintila.
Va. Sisenant.
Quintila.
Tulga.
Quindasvint.
Resesvint.
Bamba.
Arbigi.
Ègica.
Vititza.
I Roderic.
I aquí s'acaba, eh? Fins aquí la llista. Bravo, 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 la llista dels noms dels reis visigots.
Conec
només recordava Ataulfo,
eh? Conec un recaredo.
Ah, sí, coneixes un recaredo.
He de dir.
Déu meu senyor. Bueno, Llucia Ramis, Carlos Zanon, avui de noms amunt i avall, que desapareixen també. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé una parrada.
Va, 11 i 17 minuts de seguida, Genís Roca, i després anirem al Plat Estrella, avui amb un dels protagonistes del món actoral dels últims temps, Pol López, de seguida.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. I si tens una discapacitat visual, pots demanar el kit de vot Braille al telèfon gratuït 900 500 912. Tens temps fins al 15 d'abril. Més informació al 012 o a eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Història d'un piano, de Ramon Gené. Una novel·la inoblidable sobre el poder de redempció de la música. Història d'un piano, de Ramon Gené. Premi Ramon Llull.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
RAC1 presenta... Vostè primer, amb Marc Giró des del Centre de Fotografia KBR de la Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 15 d'abril a la 1 del migdia, un vostè primer molt especial des d'un centre de referència en el món de la fotografia.
Ens aproparem a l'obra sobre la segregació racial a la societat nord-americana de principis del segle XX i coneixerem els inicis de l'afició per la fotografia dels catalans amb l'exposició La Càmera Domèstica.
El dilluns 15 d'abril, vostè primer, amb Marc Giró, des del Centre de Fotografia KBR de la Fundació MAFRE de Barcelona.
Quedareu tots ben retratats.
RAC 1.
Tots som 1.
Connecta't a la cursa al Cort Inglés. El dia 5 de maig, a les 9 del matí, tots a córrer.
No perdis temps. T'hi pots inscriure gratis a cursaalcortinglés.cat.
Posa't a entrenar i dona-ho tot el dia de la cursa. Sigues solidari i corre per la Fundació Catalana de la Miquel Valls.
Recorda-ho, el dia 5 de maig, a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Cort Inglés.
Recte endavant, no es pot anar gaire lluny. Ja ho deia el Petit Príncep, per això del 20 al 28 d'abril canvia la ruta i vine a l'Hospitalet de l'Infant. Dansa, concursos, tallers, gastronomia i moltes activitats més per celebrar la primera setmana dedicada al Petit Príncep de l'Hospitalet de l'Infant. T'ho perdràs? Més info a vandellós-hospitalet.cat i a les nostres xarxes socials, amb el suport de la Diputació de Tarragona.
Si tenim una visió del món diferent de la que tenen els nostres amics, és fàcil continuar sent amics? Arriba a la Villarroel Conspiranoia, una comèdia sobre l'amistat, la parella i altres teories de la conspiració. Un text de Marc Angelet i Jordi Casanovas, interpretat per Eduard Farelo, Àurea Márquez, David Bert i Mia Esteve. A partir del 19 d'abril, a la Villarroel. Entrades a villarroel.cat i promentrada.com.
Vol renovar el cotxe? Vine a Fira Sabadell. Del 18 al 21 d'abril a Fira del Vehicle d'Ocasió Garantit trobaràs grans oportunitats en vehicles d'ocasió i quilòmetre zero, certificats i revisats per professionals. Organitza el Gremi de Mobilitat. Del 18 al 21, el teu cotxe t'espera a Fira Sabadell.
Transforma les teves nits amb Emma, el matalàs més premiat d'Europa.
Com a distribuïdor oficial, Grupo Todoplano t'ofereix en exclusiva l'experiència Emma. Visita'ns a qualsevol de les nostres 17 botigues a Barcelona, Sant Adrià, Santa Coloma, Sabadell, Terrassa i deixa't endur pel descans que et mereixes.
Grupo Todoplano, les millors marques en descans al millor preu.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
9 minuts i dos quarts de 12 del matí. D'aquí una estona saludarem el Pol López, avui al Plat Estrella, un dels actors de moda després de, en fi, de la seva interpretació espectacular de la sèrie que es diu, ara no em sortirà el nom, Nos vemos en otra vida, crec, a Disney Plus, en què fa del miner, ex-miner, que va facilitar els explosius als jihadistes de l'11 de març de Madrid, de Totxa, i fa un paper increïble. Però abans, Geni Roca, bon dia.
Molt bon dia.
Tu no has tingut ocasió de veure la sèrie, no?
No.
Fas cara que no.
Però estic... Faig cara de... Ostres.
Pol López
la vull veure.
És un prodigi el que fa allà. Wow. Són 6 episodis. 3 quarts d'hora, 40 pues, minuts...
Avui mateix començarem.
Doncs vinga. Tens Disney Plus?
Tinc Disney Plus.
Va, perfecte. Què, com estàs, Genís?
Feliç.
Feliç, com sempre, l'assessor digital d'aquest programa en general també i president de la Fundació.cat. De què havíem de parlar avui? Perquè portem unes setmanes que tothom parla d'intel·ligència... Bueno, ja fa temps que parla d'intel·ligència artificial. Avui no sé si toca el tema.
Col·lateralment.
Val, perfecte.
Perquè tota la gent que està preocupada per la intel·ligència artificial, en el fons, del que de veritat està preocupada és de si perdrà la feina.
Sí.
Vull dir que, al final, tu, quan pares...
Bueno, és que l'altre dia, a més, que va fer 25 anys de Matrix, Matrix parlaven d'intel·ligència artificial. Sí. I tothom té aquella imatge, ja, de si hi ha intel·ligència artificial, tot serà Matrix, no sabrem què és realitat i ficció, que és tot terrible, els homes contra les màquines i tal. Però tu parles de la feina.
Sí, perquè em sembla que a mi que m'interessa és com es transformen les societats, més que no pas com arriba la tecnologia, sinó com la tecnologia transforma la societat. Llavors ara que estem tots molt preocupats perquè els robots ens treuen la feina.
Correcte.
D'acord? Si ara la intel·ligència artificial és capaç de fer un dibuix, els il·lustradors perdran la feina.
Total.
Si ara la intel·ligència artificial sap locutar un text, caldran locutors. Si ara la intel·ligència artificial pot reproduir la veu del Robert De Niro, caldrà el doblador del Robert De Niro, perquè ara podem tenir el Robert De Niro amb veu de Robert De Niro parlant en català.
I si no és prou bo, penses, ja ho serà.
i si no és prou bo ja ho serà, això espavila. Llavors, aquí hi ha un debat, de, hi ha dos angles. Un angle és, que meravellosa, que quina, ostres, la tecnologia, que sorprenent, i que bla, bla, bla. I l'altre és, què passarà amb els llocs de treball.
Mm-hmm.
I estem molt preocupats pels llocs de treball, i fem bé. Però és que aquesta mirada sobre el lloc de treball és una mirada de societat industrial. Intento explicar-me.
A veure.
No dic que sigui bon i dolent, eh? Només dic que és una mirada de d'antes. És una mirada d'antes.
Perquè som gent d'antes.
Perquè som gent d'antes. Jo, clarament. Llavors, a veure si sóc capaç de desenvolupar-ho bé. La societat és la societat és la manera que tenim de viure junts. Mm-hmm. O sigui, nosaltres, la gent, hem decidit viure junts. I per viure junts compartim unes normes, compartim unes regles i compartim unes institucions.
Mm-hmm.
Llavors, què són les institucions? Els mecanismes que tenim per mediar el viure junts. Quan tu agafes i dius viurem junts i els nens els educarem tots junts, apareix una institució que és l'escola, apareix una institució que és la justícia, apareix una institució que és la policia, són institucions, va? Les cambres de comerç, etc. Apareixen institucions. Molt bé. Llavors, les societats s'organitzen al voltant d'institucions i també s'organitzen al voltant d'una mena de contracte social.
Mm-hmm.
Aquest contracte social té molts capítols. Té molts capítols. Hi ha un acord sobre la propietat privada. I d'aquí neix el registre, el notari, tota la parafernàlia per acreditar que això és teu i no és meu, que això és meu i no és teu, etc. I en aquest contracte social hi ha una cosa molt curiosa que es diu repartiment de la riquesa.
Uh-huh.
I llavors, a les diferents societats, una de les característiques és que tenen criteris diferents per repartir la riquesa. Per exemple, al món clàssic, a Grècia antiga, hi havia esclaus. I el sistema de repartiment de la riquesa d'una societat amb esclaus, quin és? Pues mira, aquí farem una feina i la riquesa no penso repartir-la. Me la quedo jo. Llavors, home, però jo estic treballant molt. Ja, noi, però tu no et toca repartir res, perquè tu ets un esclau. Què és un esclau? Un que no participa del repartiment de la riquesa que ell genera.
Clar.
Val? Llavors, la societat industrial, i a l'edat mitja també havia un sistema de repartiment de la riquesa raret, val? Que treballaves les terres del senyor. Val,
correcte.
Perfecte.
Alguna cosa et quedaves,
bueno,
però poc.
Sí, dos enciams. Però,
sí, exacte, per viure.
A la societat industrial, resumint massa, però a la societat industrial el nostre contracte social s'ordena a partir d'un sistema de repartiment de la riquesa, que és xulo, està guai. I és un sistema de repartiment de la riquesa que consisteix en que la riquesa que es genera es retorna al territori amb sous i impostos. Llavors, hi ha un senyor que té una fàbrica de cotxes i fabrica cotxes, i amb els cotxes que fabrica genera una riquesa, però la reparteix com? Pagant sous a la gent que treballa a la fàbrica, novetat, si compares amb l'esclavisme.
Totalment.
Reparteix sous amb els treballadors de la fàbrica i després paga impostos a l'Estat.
Correcte.
I llavors, entre el que l'Estat recauda i el que la gent cobra, anem tirant.
Uh-huh.
Llavors, amb el que l'Estat cobra, paguem les infraestructures i els serveis comuns, paguem els jutges, o paguem la policia,
els
o paguem
metges, les
autopistes,
escoles.
Els metges, les escoles, i amb el sou que cada persona cobra, doncs mira, tira. Això ha donat peu a una classe mitjana, uh-huh. Això, bla, 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 bla. Perfecte. Aquest és el sistema de repartiment de la societat industrial. Molt millorable, però és un sistema de repartiment que ha permès que, per exemple, jo, que a casa el meu pare eren de pagès, doncs hagi pogut aspirar això que ens pensem que és classe mitja, que sospito que no ho és, però és igual, ara no discutirem això. Llavors, aquest és el sistema de repartiment de la riquesa de la societat industrial.
Correcte.
Què està passant amb la societat digital? Això ha deixat de funcionar. Posaré un exemple. És a dir, la societat digital reparteix malament la riquesa. I si reparteix malament la riquesa, posa en crisi el nostre model de societat. Exemple. Ara el juny o el juliol, no sé quan és, torna Bruce Springsteen a Barcelona.
Uh-huh.
Aquest senyor és un senyor que fa música i amb la seva música genera riquesa. Abans a la gent, a mi m'agradava Bruce Springsteen i jo anava a una botiga de discos i comprava un disco de Bruce Springsteen. Perfecte. Llavors, imagina que jo pagués 10 euros pel disco de Bruce Springsteen. D'aquells 10 euros que jo havia pagat, una part anava al sou de la persona que treballava a la botiga de discos. Una altra part anava per pagar el lloguer de la botiga de discos. Una altra part anava per pagar impostos a l'Ajuntament de Barcelona. Una altra part anava a pagar impostos a l'Estat espanyol. Una altra part anava a pagar el de la furgoneta que repartia els discos per les diferents botigues. Una altra part anava a pagar a l'autor de la cançó, a l'intèrpret, al tio de la discogràfica. Fins i tot el Bruce Springsteen cobrava. I llavors, aquests 10 euros, això, havia un repartiment que afectava el territori, perquè a la ciutat de Barcelona hi havia gent que cobrava part d'aquests 10 euros.
Correcte, sí.
Les botigues de discos han tancat.
Uh-huh.
Jo sóc una de les persones que paga la quota de Spotify, que ara que són 17 euros al mes o alguna cosa així. Llavors, jo pago 17 euros al mes a Spotify per música. Abans comprava discos, ara no. Amb aquests 17 euros que pago jo de Spotify, res es torna al territori.
Clar.
No paga...
Tu que ets de Barcelona...
Jo sóc de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona no cobra impostos, l'Estat espanyol gairebé no cobra impostos, ningú cobra sou a Barcelona de Spotify, etcètera, etcètera. Per tant, jo estic pagant 17 euros cada mes, no quan me compro un disco, no, no, cada mes estic pagant 17 euros i no retornen en el territori. Llavors, la botiga de discos ha tancat, el senyor que hi treballava ara està a l'atur.
El repartidor també.
El repartidor també. Li hem de pagar l'atur, però no estem recaudant impostos perquè aquests 17 euros volen. Llavors tenim un problema greu amb el repartiment de la riquesa.
I això aplicable al negoci de la música és aplicable a 3.000 negocis més que ja són digitals.
Llavors, ve Amazon, el senyor aquest, el Jeff Bezos. Aquest, el Jeff Bezos, quan tenia 30 i pocs anys, va fundar Amazon. I era un pelacanyes, que estava ja intentant tirar endavant una idea. Enhorabona, emprenedor, tot, tot i tot. Perfecte, molt bé. 20 anys després, el tio té 140.000 milions d'euros cash al banc. Després d'haver-se gastat uns quants donant voltes amb un coet, que recordes que s'ha comprat el Washington Post, el tio té les seves extravagàncies i encara té 140.000 milions d'euros. Per què té 140.000 milions d'euros? Perquè repartim malament la riquesa. Perquè el tio, les botigues d'electrodomèstics a Barcelona han tancat i ell està venent minipimers i microones i no està... Té arquitectura fiscal, en lloc de tributar aquí, tributa a Irlanda, no sé quin rotllo fot. El cas és que aquí ni cobrem impostos ni paguem sous, però estem comprant electrodomèstics. El Jeff Bezos ja ha vist que això pinta malament i el tio ha dit, no patiu, que jo els meus calés els donaré en vida. En lloc de donar-los al meu fill el putejaré i el deixaré amb només 1.000 milions d'euros, i els altres 139.500 jo els donaré. Però és un error de disseny de model social, perquè ell què farà ara amb un atac de bonòmia? Els donarà a una ONG de Wisconsin? No és ell qui ha de decidir per qui són aquests calés. Ens toca a nosaltres decidir com administrem, com repartim la riquesa. Nosaltres ja decidirem si volem donar-ho a una ONG o a un hospital o a fer la ronda litoral més ampla, és el nostre problema. Llavors, amb la riquesa que genera en el territori català, espanyol, europeu, nosaltres hauríem de decidir com repartim els excedents d'aquesta riquesa. Llavors, tota la política tributària, impostos, etc. que tenim muntada, està mal muntada perquè no funciona amb la societat digital.
I aquesta és la gran por que tenim que ja estem veient, que té una, en fi, una concreció, diguem-ne.
Ja veuràs, si trobéssim la manera que la societat digital repartís la riquesa d'una manera més justa, vol dir que un mecanisme, que podríem arribar a la conclusió de que tenim un mecanisme per repartir la riquesa que no depèn del treball.
Ja.
Perquè si els algoritmes i la intel·ligència artificial generen riquesa i la repartim, en lloc de que se la quedi el Jeff Bezos i el Bill Gates i l'Elon Musk, si la intel·ligència artificial genera una riquesa i la repartim, potser no he de treballar.
Clar, però la pregunta és en base a què la reparteixes.
Bueno,
no?
Parlem-ne. Llavors, jo crec que...
Perquè el senyor Jeff Bezos dirà, però com te l'he de repartir a tu, Genís, que no participes del meu esforç i de la meva inversió en crear una empresa que funciona a través d'algoritmes que jo he pagat perquè tinc uns senyors que estan treballant... Nosaltres.
Perquè l'eix de la societat industrial ha sigut el meu treball, però l'eix de la societat digital podria ser la meva informació.
Ah.
Llavors, jo crec que el que és un petit error és continuar pensant que el futur depèn del treball. el futur potser depèn de la informació.
Però vols dir que pot ser que en el futur no treballem?
Se'n diu renda bàsica universal.
Ja.
Llavors, si això passés i a tu et donessin cèntims per no treballar, ens ho gastaríem tot en psiquiatres. Perquè hi ha gent que sense feina no perd el nord. Perquè són...
Però algú ha de fer les coses, també.
Perquè són 300 anys, són 300 anys sense... obsessionats. El treball ha sigut el passaport social dels últims 200 anys.
Mm-hmm.
Quan et presenten algú, t'expliquen què fa. No
totalment.
T'expliquen si és bona persona.
Et diuen el nom i després a què es dedica.
És locutor de ràdio. Diu, home, sí, sí. No, és bona persona, a més. No, mm-hmm. No sé, o té dos fills, o...
sí, sí, sí.
I altres coses que et podrien explicar. Crec que en lloc de centrar-nos en quina és la meva feina, això acabaríem... Tu de què te'n cuides? Tu de què et fas càrrec? Perquè igual et fas càrrec de regar flors, o igual et fas càrrec de cuidar gent, o igual et fas càrrec de... no sé de què. Però la idea de que el treball és l'eix a la meva vida i el treball és la cosa que dona sentit a la meva existència té un factor de risc. Perquè fins ara, a més, era la manera d'accedir al repartiment de la riquesa, a un sou, a una manera de sobreviure, i jo crec que això... Si ho perllongo a 30 o 40 anys, a 2 anys no pateixis, però si ho perllongo anem a exagerar, a 100 anys, jo no crec que el treball sigui el mecanisme de repartiment de la riquesa de la societat, no m'ho crec. Llavors, si estem en transició d'una societat industrial a una societat digital, crec que també estem en transició d'una societat on el centre del tot no és el treball.
Sobre això és aquest debat de si les màquines haurien de pagar impostos, també, no?
Mira, jo crec que les màquines no han de pagar impostos, i crec que els robots no han de pagar impostos, per la senzilla raó de que costa molt saber què és un robot.
Clar.
Si ara truques a on vulguis i et surt premi l'1 si vol parlar amb recepció, premi el 2 si vol parlar amb taller, això és un robot.
Mm-hmm.
Ha tret la feina una persona que feia de recepcionista.
Exactament.
Llavors, què és un robot? Un robot no és un androide, un robot és qualsevol procés mecanitzat. Costa molt. No ens posarem d'acord en què és un robot, per tant, no ens posarem d'acord en què paga impostos. Han de pagar impostos els beneficis. Si tu guanyes calés, has de pagar impostos. M'importa un rave si ho has fet amb robots, amb conillets d'Índies o amb inspiració divina. Si tu guanyes calés, pagues impostos. Posaré un últim exemple. Una empresa, quan guanya calés, ha de pagar una cosa que es diu impost de societats. Els particulars paguem l'impost de la renda, l'IRPF, l'impost de la renda de les persones físiques. Sobre el que jo guanyo he de pagar un impost. Les empreses també paguen un impost, i no és el de la renda, sinó el dels beneficis. Vale. Més o menys, per cada milió guanyat, del que guanyen, més o menys han de pagar un 20% i escaig, un 24-25%.
El
d'impost de societats. Mm-hmm. Això vol dir que si jo tingués una empresa que guanya 1 milió d'euros... jo hauria de pagar 250.000 euros en impostos. Després ja saps que intenten no guanyar tant.
O, sí, o fer altres
compren locals,
moviments,
o fan
correcte,
altres moviments per no guanyar tant. Però sí, del que guanyes has de pagar un 25%. Vale. Apple, per cada 1 milió d'euros guanyat a Espanya, paga a Irlanda, perquè és legal, es pot fer, la meravellosa política fiscal europea, paga a Irlanda quan?
10, em sembla.
50 euros.
Ah, 50 euros? Per cada quant?
Per milió.
Val? Anava a dir un 10%, però no,
No,
ni un 10%,
que
va.
Llavors, a Irlanda estan encantats, perquè pillen 50 euros...
que no els hi tocarien.
Que no els hi tocarien. Mm. Però aquí hem deixat d'ingressar 250.000 euros i aquells han ingressat 50. I això és legal, això és un problema de disseny del model de la societat industrial,
això,
que
perdona,
ja no funciona a la societat digital.
Genís, per això s'ha de posar d'acord molta gent.
Els estats europeus.
Els estats europeus i més enllà dels europeus.
Que els estats europeus ja li han dit a Irlanda que faci el favor de cobrar-li a Apple el que toca. D'acord, podeu farà, però llavors cobra Irlanda.
Mm-hmm.
I no cobra. Llavors el que diuen és, si a Apple no li surtis a compte pagar a Irlanda, poder pagaria a Espanya. I llavors ja tornaríem a estar millor. Però
ja,
de moment paga a Espanya, paga a Irlanda. La meva teoria és que si ara si hi ha un robatori a la botiga d'Apple de Passeig de Gràcia...
Sí.
Que truquin a la poli d'Irlanda, que ja s'ho miraran, no? O si es calés foc a la botiga d'Apple de Passeig de Gràcia, que truquin els bomberos d'Irlanda. Tu no pots demanar serveis a la comunitat on te no tributes. Llavors, total, on te vull anar a parar. La societat digital demana uns mecanismes de contracte social diferents als de la societat digital. I per mi el debat no és si la intel·ligència artificial destruirà llocs de treball, sinó com repartirà la riquesa la intel·ligència artificial.
És una gran pregunta, que no respondrem ara, no, però, respondrem ara. Però que està bé posar-ne els punts de...
Però jo no vull ara discutir si perdrà la feina o no, sinó que el que vull discutir és si pagaran el que han de pagar.
Correcte.
Per poder continuar visquent amb un model d'estat del benestar.
Tu creus que ja es nota la pressió en alguns d'aquests àmbits?
Bueno, la sí? noten intensament.
Està bé.
O sigui, no, és no, una resposta cínica.
Val. Però ho han de fer en algun moment.
Però ens hem de posar... El primer és prendre en consciència de que el problema no és si guanyo o perdo la feina, sinó el problema és si paguen o no paguen. I si paguen, et prometo que ens organitzarem.
Genís Roca, moltes gràcies, com sempre. Ens acostem a 3:15 del matí, fem pausa i de seguida Plata Estrella amb Pol López.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Ai, els dilluns! No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu, com m'agraden els dilluns. I els dijous també.
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Caram, quina bona olor. Tu t'has tornat un cuinetes, oi?
Doncs sí, vaig començar amb el llibre Receptes per compartir amb família del Nando Jubany i ara m'he comprat el segon. Receptes per compartir amb amics. Són molt fàcils de fer i venen amb QRs que em porten els vídeos perquè tot surti perfecte.
Ja us ho deia jo. Soc el Nando Jubany. Aquest Sant Jordi regaleu molts llibres a la gent que estimeu. I si són dels meus, molt millor.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. Vols conèixer les claus per impulsar la digitalització de la teva empresa? El dijous 18 d'abril a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen una jornada sobre la transformació digital per a les pimes, durant la qual podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si hi vols assistir, inscriu-te a pimec.org amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
3 minuts i seran 3:15 del matí. Aquesta hora obrim el Plat Estrella. Ja sabeu, aquestes converses de sobretaula que ens agrada fer amb gent interessant. Avui, des d'un dels locals fetitxa que tenim al Via Lliure, que és el Catalina, al costat del Gavamar, davant de la platja, un restaurant extraordinari que s'hi menja de nassos i aquesta època de l'any encara millor. Què tal, Toni García Ramon? Bon dia.
Què tal? Com esteu?
Bon Hola, dia. Malcom Otero, bon dia.
Hola, molt content, aquí amb una estrella.
Hombre, ja la tens...
Que ja la tinc aquí freda i preparada.
És un senyor que quan arriba ja li tenen preparada l'estrella. És una cosa extraordinària.
Saps que l'altre dia va sortir la Minya Mal dient que el seu restaurant favorit era Catalina?
Sí o no?
Sí, sí, m'ho va enviar a Òscar Manresa.
Ah, sí?
Òscar Manresa, que és el propietari d'aquest restaurant. La Minya Mal dient, no, a mi m'agusta molt el Catalina. Clar, Manresa ara mateix. Manresa no hi és perquè està surant. O sigui...
Avui quina il·lusió que ens fa, qui ens acompanya i que menjarà amb nosaltres, si pot, perquè Malcom Otero ja s'ha llançat a la Gilda.
A veure, Malcom, calma't un moment, que no comencem. No hem presentat ni el tio que tenim.
És això. Increïble. Un dels tipus més camaleònics, és una frase que sempre li diuen, que coneixem fa molts anys, que és un actor molt respectat a casa nostra, sobretot al teatre. Fa també un temps que està fent molta feina en l'àmbit audiovisual, al cinema, a les sèries, però el que ha estrenat fa unes poques setmanes a Disney Plus és una de les exhibicions més grans que hem vist els últims anys, la veritat. La sèrie, en van parlar de fet en el seu dia, els pantalleros estaven entusiasmats,
Es diu Nos vemos en otra vida, parla dels traficants asturians que van facilitar els explosius als jihadistes de l'11M de Madrid, i el protagonista és un immens Pol López. Com estàs, Pol?
Què tal?
Bon dia. Ja tens la Hilda?
Me l'ha posat, ell m'ha ajudat amb la gestió del plat i ja tinc, he fet el moviment en silenci.
Està bé. És probable que, no sé si és, t'és una mica igual o t'incomoda, però tot allò de que quan comencen a aparèixer aquella cosa de està increïble, Pol López guanyarà tots els premis, totes aquestes coses, quan es creen, perquè aquesta vegada ha estat espectacular, eh? Què et deixa això?
Bé, és com viure això i saber que forma part d'una cosa semblant a una cosa que és com aerostàtica.
Saps sí, què vull tu t'agrada punxar el globus, aquest?
Bueno, vull dir, el vaig punxant jo sol, saps què vull dir? Ja.
Sí?
Bueno, vaig dient, bueno, però això és una cosa d'un moment i està bé i no sé què.
És aquest discurs que estàs fent ara. Bueno,
No, vull dir que ho vist, em passa tot una mica. Ho vist bé, ho sé gaudir i també dic, ei, relaxa't i ja està, perquè només faltaria que et donessis importància. Els dos sí que tindrem problema mental, perquè no deixes de
que
ser...
T'imagina que es presenta aquí i diu que passa, pallassos.
Què passa, people?
Sí, sóc el puto amo.
Sí. No. He fet més coses, eh? A veure si t'ho apunta bé.
Qui t'ha fet el guió? Quant tens aquí? Quantes coses tens aquí?
Sí.
No, però et vaig veure emocionat amb un tuit molt bonic del Coque Balla.
Joder, és que bueno, són reaccions de gent que, clar, aquesta cosa de fer qualsevol cosa pública, doncs...
Però sou amics?
No, conec de res.
De fet, ho dia, Coque Balla.
Va dir que sí.
Fora d'antena, dit, com ho diu, Coque Balla?
No, hi ha un altre tuit que diu, com a persona és repugnante. Però... però aquest jo no l'he retuitejat.
I això que després en parlarem, però la temàtica era una cosa que no era fàcil de gestionar, vull dir que depèn de com s'hagués dirigit aquesta sèrie, la temàtica és molt delicada i molt, ostres, una ferida
sense cap mena de dubte, totalment. De fet, al principi jo precisament estava, ara estic molt més relaxat en aquest sentit, però estava molt, bueno, això, molt de respecte cap a tot i de què es tractava, perquè a més hi havia molt de secretisme per part de Disney i de la productora de Kubrick. Evidentment hi havia molt de secretisme. És un problema a mi fer un programa de... perquè apareix menjar i només veig com... He vist com a...
Què és això? Que són hamburgueses?
Ara ha aparegut unes coses...
Mini hamburgueses, eh?
Agafa-la, m'he sentit Homer. He vist com una persona amb una manivela fent així el meu que per parlar, però els meus ulls han sortit i quasi desenvolupo mans, els ulls per atrapar les hamburgueses. No penso parlar amb la boca plena de menjar. És una cosa més repulsiva. O sigui, un actor donant-se importància i amb la boca plena. O sigui, ja... O sigui, no hi ha res més repugnant. O sigui, ja...
A mi m'encantaria.
Jo sobre dient, jo que tinc molt privilegis i... bueno, tinc molta sort. No, o sigui, calma.
No, però m'ho he currat molt. Exacte. No he parat de treballar mai.
No,
sí, no. Però comença a menjar. Jo faig una pregunta llarga, si et sembla. Pots mossegar alguna cosa, perquè si no podràs menjar res. De seguida tornarem a la sèrie i el que significa el paper que fa el Pol López, que està, com deia, increïble. Però li volia preguntar, aprofitant que estem en aquest àmbit i el del restaurant, què tal es mou per la cuina, si el món aquest dels restaurants, dels baretos, de tot això li interessen o no gaire, o no especialment.
Efectivament, m'agrada molt menjar.
Sí, eh?
Sí, m'agrada molt... anar a llocs i estar vos amb amics prenent alguna cosa, menjant coses bones. Això és l'omito, per exemple. Això no és idioma normal. No. Això és l'omito, que és una part del porc, sí, que està aquí al coll.
Hosti, sí que en saps, tí. Però
sí,
domines el tema?
M'agrada menjar, m'agrada saber què
menjo. Saps que tens aspecte de... No aspecte de físicament, sinó en general d'haver volgut muntar un bar un dia.
És una de les preguntes més estranyes que he escoltat mai. Tens aspecte?
No, perquè...
Però saps què passa? Que té raó.
Hi ha aquesta energia com de... Muntarem uns col·legues, que ens ho passem molt bé, muntaré algú...
Però que mai t'ho havien preguntat.
El que passa és que...
Tens aspecte?
No,
tens aspecte.
Aspecte no era la...
No físic,
no físic, aspecte físic, eh?
Ja m'enteneu.
No tens aspecte físic.
L'energia que desprèn el Pol López.
A punt de fer força Barça, eh?
Falta com un...
No, perdó.
Fans d'Arús tots aquí, eh?
Jo també, jo el primer. Respecte absolut. No, dic... No, sí que m'agrada molt el rotllo de menjar i bars i tal. El que passa és que jo no podria... Lo del bar aquest no, perquè
treballar-ho
són molts números, jo no crec que ho gaudeixis. Vull dir, dius, ai, faré un bar, no sé què. I primer, que jo no tinc diners per fer això i és una liada parda. I després, que crec que conec gent que està una mica relacionada amb això i al final acabes estant tot el dia fent comptes, clar, números... Clar. És un merder. Per tant, millor gaudir-ho.
Sí, com a empresari series...
No, fatal. No?
Val. Jo quan l'he vist treballar sempre he pensat, aquest tio ha de tenir una capacitat brutal de mirar a la gent, com es mou, com parla, com no sé què, per anar robant. És un autèntic vampir d'aquestes circumstàncies. No sé si els bars és un bon lloc per captar gestos, mirades, frases, paraules, no?
Els bars i a tot arreu, en realitat. Has d'anar en compte de no ser massa ni invasiu ni descarat, però sí, passen, o sigui, en realitat només prens d'aquí les coses, no? De coneguts, de familiars, de gent de gent del carrer, sí, sí, jo
si robes bastanta cosa.
Sí, sí, i a vegades he gravat coses sobretot d'esquenes, evidentment per no
incomodar. Amb la càmera,
sí, la càmera a la cara, ¿puedes repetir?
Però d'esquenes sí que he gravat alguna cosa.
Has gravat, sí?
Sí, gent, sí.
D'un gest, d'una movilitat.
Sí, una persona que camina d'una manera o que porta un objecte que li dringa d'una manera estranya i llavors és com, no sé.
Tresorres surt d'algun lloc? Té algun referent?
Tresorres és, en part...
O està construït de zero?
És, en part, Tresorres, o sigui, l'Emilio Suárez Tresorres que existeix i que és molt interessant. A qui li hagi interessat la sèrie, realment, i el tema, és molt interessant veure qui és.
T'aturo, sí, perquè si no, no ho hem explicat, qui és Emilio Pérez Tresorres, que és el facilitador dels explosius de l'11M. Era un senyor que era un miner, no? Que, com deia el Malcom abans, tenia problemes mentals, tenia esquizofrènia.
Un senyor magnètic, sobretot, també.
Almenys el que ha fet el Pol López, el de realitat no ho sabem, però que era un tipus, no, sí, que es movia per als baixos fons amb una capacitat brutal, amb un nivell de valors... baixíssim, sí, amb la qual cosa aconseguia ser el rei del mambo a través de no tenir cap tipus de valor.
No, el que diuen és que era un, el que diuen els que l'han conegut, els que parlen d'ell, és que era un truant.
Sí, un truant, sí. Però
sí, un trilero,
sí,
un tio
però també, capacitat. Però també el que diu, però magnètic sí que és, perquè sí, tu quan veus o sigui, magnètic no ha de perquè ser una cosa bona.
Vull no.
Milei el veus parlar i té algú que dius, hòstia, puta, és magnètic, no puc parar de mirar aquesta merda.
Tots els dictadors són magnètics.
Per això, que no ha de ser una cosa bona per res del món. Aleshores, ell ho té, això. Quan veus el judici, et fascina la manera com s'expressa, la manera com va vestit i s'expressa la sèrie de conjuncions de coses, de sumes i de relacions, de com parla així, pensa així i s'expressa d'aquesta manera. De cop i volta el veus com una mena de... bueno, és que de fet ell era confident, és el més fort de la policia. I llavors el veus parlant i està en el judici, està en el mode rotllo... Súper, bueno, es que yo colaboro con las fuerzas del Estado, con el inspector de la brigada de estupefacientes, que es tal, y digo el nom, s'ho ha pres tot, de manera empollona estran per aquelles coses, i això, camaleònic, el sentit d'allà el veia d'aquesta manera, i aleshores allà, en el judici m'interessava, per això va dir, hòstia, aquest tio, de cop i volta, aquí està així, però la part dels amics i de com era aquest que dius un trilero, i es deixava anar, allà sí que vaig posar més imaginació i jugar amb això. Però sempre he intentat fer una cosa del nord, més opaca, més trista, atajada. Jo tinc com coses apuntades de que és una persona, en castellà em sortia, perquè a més jo escrivia coses del personatge en castellà per ja anar cap aquí, diguéssim. Això, atajada, deia, una cosa que està com allà morta, tancada.
Però que pot explotar en qualsevol moment, no?
Sí, sí.
O sigui, ell, la presentació de personatge, he de dir, que si algú veu el primer episodi...
És increïble.
I ja no et diria només pel guió en si, sinó perquè, evidentment...
Tengo yo pinta de querer robarte un poll.
El que fa Pol López en aquells... Què? Que són cinc... No sé ni si són cinc minuts, és res. És un moment brutal, la manera de parlar, la manera de dirigir-se uns i als altres i la resolució de la pròpia
escena. Jo crec que
és increïble, és un vendaval.
Això està escrit tal qual és de... Perdó. Coneix el personatge així. I
és absolutament creïble l'escena. És a dir, uns tipus, uns nanos, no? uns adolescents fumant, que volen fer una barrabassada, que és robar-li un pollastre, un repartidor de pollastres, i apareix aquesta figura seductora, molta capacitat de diàleg, amb un domini de si mateix brutal.
I amb un Mercedes. I apareix amb un Mercedes 500, amb un rellotge d'or, i és el que es fixa a aquesta gent, que precisament doncs, la qüestió de poder adquisitiu fluixeix. Aleshores, clar, veuen això, sedueixen, ell ho sap, té les eines per fer-ho, i...
Que passa d'aquesta part seductora, la part violenta, en 0,1.
Sí, sí.
Joe Pesci, deia algú, que el comparaven amb aquest punt d'agressivitat inesperada, però que saps que alguna cosa pot passar
punt,
en qualsevol moment.
Hi ha un punt, un personatge molt d'Scorsese. És aquest tio...
Sense cap mena de dubte.
És aquest tio mafiós, no?, que dius... Bueno, una copa me la prendré amb aquest tio, però una copa, perquè després et faria molta por.
No, clar, fa molta
por. Però des de fora és fascinant veure'l.
I en realitat són gent que coneixes, no? Jo he conegut gent així a l'escola, que veies que no venia mai a classe, de cop arribava amb una moto robada, era un inútil, però en canvi pues, lligava molt, o triomfava, i portava el hachís, i no sé què, i veies... Després no saps què ha sigut aquesta gent, però tenien això, anaven cap allà, perquè segurament es sentien com que es podien desenvolupar poc, i aleshores deien, jo vaig cap a l'altre costat.
El que dèiem abans és que, clar, és un projecte que depèn de com s'enfoqués, era molt delicat. Tu ja sabies on et ficaves, perquè efectivament, si no oblidem que l'11M és l'atemptat amb més morts d'Europa, no? de la història. Es va estar parlant moltíssim, ara s'està parlant moltíssim de l'11M de nou, després del 20 aniversari, l'Evole va fer aquell programa, que és un d'aquells atemptats en què ens hem oblidat de les víctimes al minut 1, és a dir, al cap de 24 hores ja no es parlaven de les víctimes, es parlava de política, no? Sí, i llavors és molt delicat el tacte al voltant d'aquesta qüestió, que ha quedat com soterrada el paper de les víctimes.
Sí, sí, totalment, i de fet fins i tot apareix la culpa de manera estranya, no? A mi em passa fins i tot ara, no? De dir, hòstia, estic parlant aquí no sé què, i, i aquí hi ha hagut uns... però he començat a saber fer la diferenciació, perquè tenia tanta culpa que era com una mica estrany, absurd, però clar, això clar. Passa, no? Els mecanismes de la culpa a vegades són totalment absurds i no saps per què et passa.
Estàs humanitzant un personatge
sí,
que en realitat...
Sí, no, i això em va passar al principi, però llavors jo vaig dir, no, jo el que estic fent és una ficció i el que m'interessa a mi és que és evident el que estic fent, però bueno, ho dic. Però vull dir, simplement que els ulls de qui ha parit això i qui ho ha escrit estan super alineats amb mi i m'agrada, al contrari, vull formar part perquè l'únic que s'honra és a les víctimes i a un interès brutal, o sigui, el Sánchez Cabezudo, el que feien, el primer que vam fer era tenir feedback de com anava el tema dels guions i ensenyar-ho a sobrevivents, que els agrada, la gran majoria que he pogut escoltar i tal, els agrada més dir que són sobrevivents.
O sigui, ho han seguit, el guió?
Han seguit el feedback, però això perquè és interès del Sánchez Cabezudo, que són una gent que, si teniu oportunitat de parlar, són sí, genials sí, i molt interessants. Ho van veure els primers que ningú, els sobrevivents de l'atemptat i familiars i gent propera. I van estar tots... bueno, ho van veure que hi havia respecte i dignitat.
Una de les coses que a mi em frapa de la sèrie, però, és, tenint en compte la magnitud de l'atemptat, el cutrerío.
Ah,
no?
Sí, sí.
Que això és brutal, perquè a vegades penses que els grans esdeveniments de la història sempre estan maquinats des d'una capacitat intel·lectual brillantíssima per sofisticar. I al final eren uns quinquis de barri que movien droga i uns senyors que efectivament... doncs, que eren musulmans radicals, però que des de la manera més absurda anant a buscar amb unes maletes, uns no sé què,
sí, és gent,
uns adolescents que sí. Els portaven, els hi pagaven 4 durs. Vull dir,
és curiós
que cutre era tot.
Sí,
no?
Però és curiós perquè també s'ha arribat aquí a vegades per culpa també de la ficció. S'ha arribat a pensar que les coses són més complexes i més ben construïdes per culpa de narratives, relats que ens hem inventat, de que les coses costen molt i que realment tothom ho coneix. Quan la gent està al Parlament, quan veu com es deixeixen les coses, veu la cutreria, veu que la pròpia ficció és a vegades qui ha generat molta més sofisticació i complexitat de coses que no les tenen.
Saps si a la sèrie l'ha vist el Tresorres?
Això no ho sé, no m'he informat.
Si hagués tingut l'oportunitat, haguessis volgut parlar amb ell?
No ho crec, jo volia quedar-me amb el tema de la ficció, m'anava bastant bé, jo no volia apropar-me a això. De fet, és que crec que no era el cas, ni el moment, ni res. Jo, precisament, a mi m'ajudava a pensar que estàvem fent una ficció... estava basada en fets provats, però també en una novel·la i
un cop fet, tens la sensació que és un d'aquells personatges que marquen una trajectòria, és a dir, que tu miraràs d'aquí a 20 anys o 30 enrere la carrera i diràs, buah, és que allò va ser un
bueno,
moment clau.
Jo estic orgullós de la feina que hem fet i espero que això, que em porti feina, evidentment, i de les coses que he fet estic orgullós, sí, això és així.
I sobre la cosa aquesta camaleònica, la cosa que tenies segur és que parlava asturià, o que tenia accent asturià.
Sí.
Què tal això? Perquè no és un accent fàcil,
És molt complicat, l'asturià. No, bueno, jo vaig estar... vaig fer tota la feina possible, al principi estava cagadíssim perquè no sabia com ho faria això,
però
perquè...
em fa bada
exacte,
perquè té un aire gallec, no?
Sí, com
un...
però no, a més hi ha zones, hi ha la zona més oriental, que és un problema, canten més, és complicat, sí, realment, però llavors vam estar currant molt, vaig veure un programa que es deia, estava surrealista, però que m'encantaria que existís a Catalunya, que es deia El Pico.
El Pico,
que era un programa de
televisió asturiana,
que eren per parelles, preguntes sobre geografia, muntanyes, temes així d'excursionisme, d'Astúries.
El Pico.
El Pico.
Sí, que la teva font d'inspiració de l'accent és el Pico,
El Pico.
Gràcies,
no,
El Pico.
No, però em va agradar molt. A més, aprenia coses de... I volguis que no, doncs m'agradava aprendre coses d'Astúries i tal. I, però, a part... Això és una cosa, però a part hi ha molta gent parlant asturià a internet, evidentment, per tant podia no parar de mirar. Jo estava obsessionat en trobar la música, vull dir que volia trobar exactament el que no és gallec, perquè no és gallec, no té res a veure. Jo tenia notes d'àudio que també m'enviava el Roberto Gutiérrez, l'actor que fa de Babi, i vaig dir, hòstia, a veure si me puedes passar notes de tus col·legues, i són notes de...
Perquè ell sí que és asturià.
Sí. I llavors notes d'ell, em servien molt dels seus col·legues, vull dir que m'enviava ell,
i trobar aquesta musicaleta, aquesta cadència. Aleshores jo amb el filòleg li enviava àudios d'explicant-li coses jo, des de mi, amb això, i aleshores em deia, hòstia, pues sí, sí que estàs empezando a pillar ja...
Tal com ho explicaves, pensava, aquest senyor, més que interpretar, es deixa posseir una mica, o sigui, estàs entrant allà en una mena de personatge de possessió demoníaca, de la qual després... I potser la pregunta és difícil, eh? Però què en fas d'això? És a dir, això se't queda dintre?
Si has fet una escena intensa en la que el personatge s'enfada, aquest o qualsevol altre, sí, evidentment, al teu cos, si vas a fons, es queden coses, però simplement has de trobar l'espai i el temps per després allò diluir-ho i tenir el teu espai, igual que abans. Jo tinc moltes notes apuntades de troba el teu espai abans de fer l'escena. És un moment d'espai de concentració íntim petit en el rodatge, que estem a punt de rodar tal, vale, no sé què rodem.
Què necessites?
Per res, donar-te el teu espai de concentració de tota la feina que has fet, pensar en aquests moments que tu estaves a casa donant-te cops amb un llapis al cap, tec, pec, 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 mentre estaves pensant, que semblava que no estiguis fent res, però estaves pensant, estaves com donant-te això, com tu fas, no? Com qualsevol fa quan es concentra en algú.
Que, però tu estàs buscant la porta d'entrada en aquell moment, no? Que dius, vinga, d'aquí a tal entrem. Llavors és com...
Sí, exacte, ja, color, estàs fent tots els teus, sí, totes les teves coses per poder posar-te allà i sí.
Quan et deia això del que em fas d'això, vull dir, per exemple, jo tinc el record, haver-te vist, i com tantíssima altra gent, l'incident del gos a mitjanit, sí. No? Que era el personatge... Christopher, es deia?
Sí.
El nano aquest, brutal, personatge increïble.